guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Doncs just avui que avisàvem que tindríem mínimes d'entre menys 3 graus i menys 1 graus, avui en Sergi Corral ens vol parlar sota zero. Sergi Corral, bon dia.
Molt bon dia.
Que parlarem del fred avui.
Parlarem de la fred, sí. Que, quina cosa més rara, no, aquests dies?
Que has vingut de parlar de la tramuntana aquest cap de setmana.
Sí, sí? Però com hem tancat capítol tramuntana, sí? Se continuarà a les properes observacions, ara engeguem el de la fred.
El de la fred.
Engegarem el de la pluja, que m'estan demanant ara una xerrada d'on està la pluja.
Molt bé.
És per si la següent... setmana següent de posar el cartell d'on està la pluja comença a ploure.
Home, un moment, sisplau, potser és més efectiu que la dansa de la pluja, això. Parlem-ne, parlem-ne,
sí,
Sergi.
Sí, i que anar a Montserrat a veure la Moreneta.
Home, que ara hi ha un túnel del vent a Montserrat, que la pots veure des de dalt, allà, volant. En fet, quina cara que m'ha fet, quin... No, les muntanyes, allà, en un lloc que
sí,
ho puguis veure.
Sí, sí, hi ha una estació meteorològica allà dalt de tot, a Sant Dimas, que sí? hi ha un monjo que és l'observador meteorològic d'allà, que està molt xula l'estació allà.
Està molt xula, sí. Molt bé. Parla'm una mica, però com va anar aquesta xerrada abans?
Va anar molt bé,
Vas omplir l'alfolia,
sí,
eh?
Sí, sí, molt content de com va anar, del fet de la donació, del fet de poder explicar la xerrada de l'estudi aquest, i de la gent que va venir, del públic, companys, observadors, amics, familiars, una miqueta de tot, que bé, que van quedar contents i, per tant...
Tu també vas quedar content.
Tot bé.
Fantàntan, anem a parlar del fred.
Això
i,
mateix.
I ja veurem si parlem de l'aigua i la pluja l'altra setmana.
Ja veurem, ja veurem.
A veure, què hem de dir quan
Clar,
parlem del fred?
Clar, que potser no ho sabem ben bé tot, d'això de quan el termòmetre baixa tanta temperatura i notem rasca d'aquesta de la...
De la bona, eh?
De la bona. Clar, ens han ensenyat que mesurem la temperatura en graus centígrads.
Sí.
Val? Però no a tot el món és així, ni tampoc en totes les disciplines. A l'escala Celsius, que és aquesta, graus centígrads, és l'escala Celsius, és evident que diferenciem les temperatures positives per sobre de zero,
sí,
i les positives negatives per sota. Clar, i són aquestes, justament, les temperatures negatives, les que associem al fred, al glaç, al gebre, a la neu... A...
Bé, que hem deixat una setmana que s'ha vist alguna de neu a Catalunya.
Alguna
eh?
De neu, d'acord? Vale? Després descobrirem que no sempre que hi ha 0 graus es forma glaç o neva, o sigui, pot variar.
Té més inclemències que l'afecten, diguéssim, no?
Pot formar glaç amb més temperatura i, en canvi, amb menys temperatura hi ha dies que no es congeli l'aigua. Tot això són processos físics que depèn de les condicions de l'entorn i que trenquen una mica els esquemes.
Ens ho explicaràs bé, això, eh?
Sí, sí, això ho explicarem.
Però no només tenim el Celsius.
No. Comencem per un tal Daniel Gabriel Fahrenheit.
Uh-huh.
Polonès de naixement, és un científic polonès, que l'any 1724 va establir l'escala de temperatura, Fahrenheit, on l'aigua es congela a 32 graus Fahrenheit i bull a 212 graus Fahrenheit.
Això a nosaltres ens rebenta una mica el cap, eh?
Sí.
I a qui l'utilitza, aquesta?
Pues aquesta escala estava molt utilitzada, per exemple, en el món anglosaxó.
Val.
Val. Com, ja saps que van bastant al revés.
Sí, sí, els hi agrada. Els
agrada anglesos i americans van al revés. Doncs ho medeixen moltes coses en graus Fahrenheit.
Molt bé.
Clar, podríem dir que el 32 Fahrenheit és equivalent als 0 graus Celsius,
sí,
i els 212 Fahrenheit són equivalents als 100 graus Celsius.
I algú et dirà, però no hi ha la mateixa diferència?
No.
De 0 a 100, que de 32 a 212.
Que de 32 a 212.
Com ho entenem? Això és com calcular quilòmetres en milles.
Ah, exacte. És una mica diferent. Però bueno... coses d'ells.
Sí.
De fet, l'escala Celsius, que és l'acceptada com a complementària, ja veurem que l'oficial és una altra, o la cooficial és una altra, en el que anomenem Sistema Mètric Internacional, que és uns científics que s'agrupen tots per establir, això ho mesurarem en quilòmetres per hora, en graus...
És que si no, parem tots bojos, clar.
En grams, en l'altre... Després hi ha països que s'ho salten a la seva bola, però bueno, ja és com el de l'euro i fora de l'euro.
Exacte.
El Sistema Mètric Internacional, aquesta escala Celsius, es va establir al 1954.
Doncs tampoc fa tant.
No. Tampoc fa tant. Però l'escala Celsius, hem de dir, que neix al 1742, uns anys després de l'escala Fahrenheit.
Uh-huh.
I va ser inventada o establerta per Anders Celsius, que és un físic suec. va ser un físic...
Els nòrdics, els hi va deixar de mesurar les coses.
Sí, sí, la ciència era molt cosa nòrdica. No sé si perquè amb tantes poques hores de llum preferien estar dintre d'un despatx o dintre d'un laboratori.
Fem algo que no ens deprimim.
En canvi, els del sud estàvem de juerga i ja ens ho trobarem.
I cervecites a l'àstic.
Estàvem de juerga invaïm països i fem i expoliant tresors de més enllà, doncs aquests inventaven escales de temperatura.
Molt bé.
Clar, el Bode Landers va establir precisament això, que l'aigua es congelava a 0 graus i que bullia al 100.
Molt bé.
Com és posterior l'escala, d'aquí també les diferències que has trobat tu abans.
Sí.
Que no coincidien. Primer va agafar l'escala Fahrenheit, la va transformar a Celsius i va establir els dos diferents punts de congelació i ebullició.
Molt bé.
Però no s'acaba aquí.
No? Tenim més escales?
Tenim una tercera escala.
Quina?
La que és la principal en el sistema mètric internacional. Es tracta dels graus Kelvin.
I per què jo no ho havia sentit mai, això?
Perquè és una escala que sobretot s'utilitza en química, en fotografia...
Ja ho he entès,
en radiació,
ja
vale? L'escala Kelvin va ser creada l'any 1848 per William Thomson, o baró de Kelvin.
Val.
Per això es diu Kelvin l'escala.
Tots egocèntrics,
tots egocèntrics. Jo mesuraré les tramuntanes en escala Corral, dintre d'allò.
Jo crec que arribaràs a ser famós, Sergi.
En aquest cas, en Kelvin, el bo del Kelvin, pels de l'ESO, era un físic i matemàtic anglès, també més aviat del nord, dels països aquests que hi ha poca llum i plou molt, i en aquesta escala es parla...
A veure...
Aquest va dir que s'inventaria una cosa que ho denominaria zero absolut.
Zero absolut. És com una contradicció en si mateix, això, eh?
Sí. El zero Kelvin equivalen a anar menys 273,15 graus centígrads.
Val.
Vale?
D'acord.
És zero absolut. A partir d'allà baix, poca cosa hi ha més. I zero graus equivalen a 273 graus Kelvin.
Positius.
Positius.
A mi ja m'has marejat, eh?
L'escala Kelvin no té valors negatius.
Val,
o sigui, no pot estar sota 0 graus centígrads. El 0 Kelvin equival a menys 273 graus centígrads. Aleshores, 0 graus són 273 graus Kelvin.
Val.
Vale?
Aquests de l'ESO, ja ens hi
proveu
l'examen, eh?
A veure si provem, eh? Ara que ja estan més o menys situats, amb una neurona a cada banda, però més o menys situat, anem a parlar de, precisament, quan baixem per sota de 0 graus centígrads, baixem per sota de 273 graus Kelvin i baixem per sota de 32 graus Fahrenheit.
Val.
Que és les temperatures sota 0.
I digue-li com li diguis, allò es congela.
Allò es congela.
Allò es congela. Però no sempre ens has dit.
Però no sempre. Clar, l'aigua es congela generalment a 0 graus. Sí. No vol dir que sempre que tinguem per sota de 0 graus trobem una bassa, per exemple, congelada.
No, és veritat.
Tot dependrà de la humitat ambiental, del vent, del material i de la superfície. No es congela de la mateixa manera si tu, fora al balcó, que ets dies que glaça, poses una palangana metàl·lica o una palangana de ceràmica o una palangana de plàstic.
Qui es congelarà primer?
Generalment la metàl·lica.
Ah, veus?
Perquè perd la calor molt més ràpid que no els altres materials.
I també el que deies, no? La superfície, una cosa és que trobis un bassal al carrer congelat, doncs, perquè fa fred, l'altra és que se't congeli l'estany de Banyoles.
Clar, també depèn del nombre d'hores que has estat sota zero, que això és important perquè és l'aci, per exemple, un llac, un estany, un riu, això hi té molt a compte, i també hi té a compte el vent, la mateixa palangana que t'he dit abans, que la deixes a sobre la terrassa, per exemple,
sí.
Si fa un lleuger ventet, es pot glaçar a temperatura lleugerament positiva. Fins a 2 graus positius es pot glaçar, perquè el mateix vent fa que la radiació, o sigui, s'escapi més fàcilment i aquest diferencial de temperatura de la superfície de l'aigua no pugui transmetre tanta calor, no hi hagi tanta transmissió de calor i baixi més ràpid la temperatura.
Doncs una bona feina que van fer els de les escales,
sí,
perquè no
sí,
ha de
sí,
ser
sí,
fàcil,
sí.
Trobar tot això amb tots aquests inputs.
No pas fàcil. Clar, anem a definicions.
Vinga.
Segons el manual dels observadors meteorològics del Servei Meteorològic de Catalunya. La gelada. La gelada, diem que són cristalls de glaç que durant les fortes radiacions nocturnes, de nit, es formen damunt de les herbes i en general damunt dels objectes mal conductors de la calor que refreden. Per sota dels 0 graus. Generalment la gelada es forma per sota dels 0 graus.
Això vols dir quan ens despertem amb tot blanc, el cotxe glaçat, aquestes coses,
exacte.
Eh?
En la gelada, l'aigua passa directament de l'estat gasós al sòlid, per un procés que s'anomena sublimació.
Uh-huh.
O sigui, el vapor d'aigua, que no el veus, passa directament a congelat. I aquest procés té lloc simultàniament arreu de la superfície afectada, la qual cosa fa que s'hi formin petits cristalls homogenis. En resum, podríem dir que el procés de la formació de la gelada és idèntic al de la rosada, a quan, per exemple, veiem gotetes d'aigua a sobre de les fulles.
Sí.
Però la diferència són les condicions atmosfèriques, que mentre quan la rosada la temperatura és positiva, la gelada la temperatura és negativa.
I, per tant, ho trobem en format de gel o d'aigua.
O d'aigua.
Molt bé, fins aquí arribem.
Anem a la gebrada, que no
la
és
gebrada.
El mateix.
Val.
Es tracta del gel de les boires que es diposita sobre les superfícies dels objectes sòlids, que la superfície d'aquest objecte es troba per sota dels 0 graus. És a dir, tenim boira.
Sí.
El boira és un núvol, no?, que està format per gotetes d'aigua.
Uh-huh.
Quan les gotetes d'aigua aquestes toquen la superfície d'un objecte que es troba a temperatura sota 0, es congelen immediatament.
Val.
I s'acumulen a sobre de l'objecte. Això és el gebre.
Uh-huh.
De quin deriva les boires gebradores, que són les boires aquelles, per exemple, que tenen a les planes d'Osona, Lleida, de pressió central, que totes les superfícies queden acumulades amb tot de gel. Fins i tot, fulles dels arbres i branques,
sí,
millor dit, apareix una anomenada que s'anomena bandera de gel, que és en sentit contrari al que bufa el vent, a tot el glaç per darrere que porta, que empeny la boira, que, a mesura que va passant.
Sort que estic amb calefacció aquí dins, perquè m'estàs fent entrar fred i tot.
Clar, això és la gebrada i la boira gebradora.
Molt bé.
Com hem dit, les gotes líquides que constitueixen la boira presenten una resistència molt gran a la congelació, de tal manera que quan la massa d'aire és ordinàriament la massa d'aire on es troben, es refreda per sota dels 0 graus, les gotes encara romanen líquides. És allò que t'he comentat abans, que depenent de la situació no es congelen immediatament. Això és un estat que s'anomena de subfusió.
Subfusió. Ja prendrem paraules noves.
És com el de bola de drac, però no arriba a la fusió. És el previ. És quan les gotes subfoses entren en contacte amb aquestes superfícies sòlides que la solidificació, el pas a glaç, es produeix instantàniament.
Val.
D'aquí se'n deriva l'anomenada, com dèiem, boira gebradora. I tal i com sempre que no estem a sota zero, l'aigua es gela fins a... No sempre que estem a sota zero, l'aigua es congela. Fins i tot a vegades es pot gelar amb temperatura positiva.
Sí, com ens explicaves.
Com es explicava abans. Tampoc és necessari una temperatura negativa, per exemple, per veure nevar.
No.
De fet...
Ho vam veure aquests dies, que fins a 3 graus positius
clar,
es podia nevar igualment.
De fet, quanta menys humitat hi ha a l'ambient, amb més graus pot nevar. Amb més temperatura
val,
pot nevar. Precisament, per què? Perquè el canvi d'estat d'un material, per exemple, passar de gas a líquid i de líquid a sòlid, és un fenomen físic que desprèn calor.
Val.
Desprèn calor cap a l'exterior.
Sí.
O sigui, requereix una energia i l'energia aquesta es transforma en forma de calor. Per tant, què passa? Que quan més humitat, més contingut d'aigua té a l'ambient, més sota zero necessites estar perquè es congeli o perquè hi hagi la transformació a la neu.
Val.
Si perd humitat, aquest canvi pot ser més ràpid perquè l'energia despresa i la calor despresa no serà tan important.
I per tant pot nevar en positiu.
Exacte, pot nevar en positiu. Clar, i per últim també és molt important que saber que sempre fa molt més fred als peus que al cap o a la cara.
Ah, sí?
Sí, a l'aire fred baixa. És més
és
dens.
És veritat, el calent puja. És
el
veritat.
Calent puja. Vale. Clar, l'aire fred s'acumula a prop de terra. Tan acumulat, que hi ha vegades que s'ha observat... El termòmetre oficial està situat en una gareta a 1,5 metres de distància sobre el terra. Una gareta meteorològica. Allà la gareta pot marcar 3, 4, 5 graus positius, però un termòmetre situat arran de terra pot estar per sota els 2 graus negatius. Pot glaçar a baix de tot de terra i, en una alçada més important, tenir temperatura positiva. Sempre i quan no faci aire. Perquè l'aire el que fa és homogenitzar, fer que les condicions de l'entorn siguin iguals.
Molt bé, doncs ara ja sabem per què tenim els peus freds, eh? Hem de començar a anar fent el pi pel món i tindrem les mans fredes però els peus calents. Doncs sota zero, avui hem parlat del fred, que el tenim aquí, que està sent a l'ordre del dia. S'allargarà molt aquest fred, Sergi, o no?
Per les nits encara aguantarà uns dies, pels dies anirem cap a millor.
Hem d'anar de remuntada una mica,
sí,
ara ja.
Sí, de remuntada.
Bé, doncs això sona bé. Sergi, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
A tu, que vagi molt bé.